Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Aquest any, la pujada de preus farà que els panellets siguin fins a un 5% més cars en la primera castanyada sense restriccions, ja que l'any passat encara hi havia limitacions tant de mobilitat com de participants en les trobades que van acabar afectant a les vendes. Aquest any també hi jugarà a favor que el cap de setmana sigui més llarg, en caure el dia de Tots Sants en dilluns. La previsió és que es venguin uns 250.000 quilos de panellets artesans a tot Catalunya. El president del Gremi de Pastissers de Tarragona, Josep González, explicava, però, com la crisi dels pinyons està afectant el preu dels panellets.
A veure, sí que es parla de crisi de pinyons perquè la crisi de pinyons es veu repercutida al preu. I la veritat que amb la malaltia que sembla ser que tenen alguns arbres a Castella, que és el millor pinyó, hi ha primera, segona qualitat de Castella i després hi ha els xinesos que de veritat no tenen sabor. Llavors, sí, i aquesta crisi és la que fa pujar el preu del panellet, però li posaré un exemple. El panellet és a 45 euros al quilo, entre 35, 40, 45 el que no porta pinyó. I el que porta pinyó està a 60 euros. Però clar, vas a comprar pinyons i te'ls trobes a 80 euros al quilo i llavors dius, ostres, és veritat, és que has de fer, no?
Tot i això, els pastissers de Catalunya i en concret el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Elies Miró, diu que afronten la campanya d'aquest any dels panellets amb optimisme.
Doncs bé, amb optimisme, perquè de fet és la primera celebració que tenim sense restriccions. Aleshores, doncs, els pastissers estem animats i pensem que serà una castanyada, doncs, amb tots els de la llei, doncs, perquè ens podem ajuntar tant amb amics com amb família i aquesta llibertat jo crec que ajudarà a celebrar una miqueta més la castanyada.
També tenen bones expectatives des de Lleida. En concret, el representant del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, Manel Llaràs, ha explicat que la previsió d'aquest any és que es consumeixin a la demarcació de Lleida uns 140.000 quilos de panellets.
Entenem que serà una campanya que igualarà o superarà la del 2019, inclús la del 2020. Preveiem que serà una molt bona campanya i potser està excel·lent i tot. Degut sobretot a que aquest any ja no tindrem limitacions d'aforament ni limitacions aquí a l'establiment, ni limitacions tampoc a les famílies per juntar-se i per tant tenen una oportunitat que no van tenir l'any passat de retrobar-se amics i retrobar-se família per celebrar aquesta castanyada, aquesta diada. I per tant, entenem que hi haurà un consum més elevat que altres anys, al voltant d'un 5%, i és possible que s'arribin a consumir a la demarcació de Lleida uns 140.000 quilos de panellets, que és dir molts panellets.
Pel que fa als diferents tipus de pinyons en què els podem trobar als panellets, la propietària de la pastisseria Reverter de Girona, Ruth Reverter, ha explicat que hi ha diferents tipus de pinyons de l'estranger que tenen menys qualitat i això fa que es noti el gust del panellet.
Jo sempre els dic, val més que mengeu 4 però bons que menjar-ne 20 i dolents, perquè clar, hi ha molt de pinyó pakistaní, molt de pinyó pakistaní que s'assembla molt al de casa nostra, però la gent no ho sap. I llavors també es nota a l'hora del gust. I bueno, el de xino ja ni en parlem, perquè el xino sí que hi ha una diferència brutal. Però bueno, el pakistaní sí que s'assembla molt al del país, l'únic que és més sec i a l'hora de treballar es torna molt més ràpid que el d'aquí del país, que té més humitat. Vull dir que el gust també es nota.
Pel que fa a la celebració de Tots Sants, tot i que sembla que Halloween ha arribat per quedar-se, ja que estan intentant seguir la tradició de la castanyada. És el cas del president del Gremi de Pastissers de Tarragona, Josep González, que defensa que cal reivindicar les tradicions vinculades a la celebració de la castanyada i Tots Sants.
Dintre del formulari de tota la vida, que jo crec que és el més important, respectar tots aquests formularis dels nostres avis o dels nostres abans passats, anar fent petites innovacions no ho trobo malament, no? Ara, sobrepassar-se, no sé, jo potser perquè estic molt fet a l'antiga, però sobrepassar-se no ho trobaria massa encertat, perquè hi ha una tradició i l'hem de respectar, hem de lluitar per les nostres tradicions catalanes. En tot el meu carinyo respecte al Halloween, jo n'estic en contra. O sigui, en contra, a veure, que cadascú faci a casa seva el que vulgui, però en contra de jo fer-ho a casa meva, perquè no em sentiria còmode si no defenso la meva tradició i el meu panellet. la meva castanyada.
En tot, el gremi de pastissers no ha perdut les ganes de seguir innovant. És el cas de la pastisseria Reverter de Girona. La seva propietària, Run Reverter, explica que aquest any han tret noves varietats de panellets, com per exemple el panellet de ratafia.
Jo sempre innovo. Aquest any he fet de galeta caramelitzada, tipus espèculo, i llavors amb trossets de galeta dintre, que així és un cruixent. I llavors el que també m'anava molt i molt fer i que la gent encara no s'atreveix molt són els de licor. I en faig uns de tequila amb una mica de sal i llimona i en faig uns d'absenta, que també diuen, bueno, que és la beguda del diable, que sigui en Halloween, també la cosa també va bé.
El panellet clàssic de pinyons continua sent el més venut en diferència. El gremi de pastissers calcula que 3 de cada 4 panellets venuts són de pinyons. Altres varietats que també són molt demanades són els d'ametlla, coco, bolet, és a dir, massapà flamejat, castanya o cafè. Els pastissers, però, també aposten per la innovació i a les botigues s'hi podran trobar panellets coberts de xocolata amb gust de pera, gerds o cítrics, així com també panellets amb noves formes vinculades a Halloween, amb formes de carabasses, fantasmes o calaveres, entre d'altres. Una tendència dels últims anys també és reduir la quantitat de sucre per fer-los més lleugers.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament de Roquetes informa que, amb motiu de la Festa de Tots Sants, les visites al cementiri municipal s'han de fer seguint les normes de seguretat que estan vigents per la Covid-19. El regidor d'Obres Públiques i Serveis de l'Ajuntament de Roquetes, Ivan García, ha recordat a la gent que visita el cementeri que el material que necessiten, com per exemple escales per accedir als nínxols, només cal demanar-ho a l'operari encarregat del cementiri.
Bé, ens trobem a la Setmana de Tots Sants, la setmana en què la ciutadania visita el cementeri per a fer costat als seus familiars que ja no estan entre nosaltres. Des de l'Ajuntament sí que volem recordar que, tot i que les mesures del Covid s'han flexibilitzat, es demana que tothom porti la mascareta en tot moment i que respecti la distància de material i que el tema de material que puguen necessitar que ho demanen a l'operari, com ja es feia els anys anteriors. I res més, l'Ajuntament ha ficat la posta a punt al cementeri com fa tots els anys, s'ha pintat íntegrament tant l'interior com l'exterior. I res més, només desitjar un bon Tots Sants a tothom.
Amb motiu de la celebració de la Festa de Tots Sants, l'horari de visites al cementeri municipal de Roquetes serà fins al dia 30 d'octubre inclòs, de les 9 del matí fins les 7 de la tarda, i a partir del dia 31 d'octubre inclòs, de les 9 del matí fins les 6 de la tarda. Es recorda que per accedir caldrà l'ús de la mascareta i neteja de les mans a l'entrar al cementiri. També cal respectar la distància d'un metre mig entre persones diferents d'una mateixa bombolla. Les escales per accedir al nínxol s'han de sol·licitar al responsable del cementiri. Caldrà netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i després d'utilitzar-les. L'ús dels serveis públics només en cas d'urgència i s'haurà de demanar la clau dels serveis al responsable del cementiri. Aquest any també celebrem la Festa de Tots Sants lliure de Covid. L'Ajuntament de Tortosa ha anunciat que crearà durant els pròxims mesos un espai per al dol gestacional i perinatal al cementeri de Sant Llàtzer. Es tracta d'un espai per a que les famílies que han perdut un nadó durant la gestació o poc després del naixement puguin disposar d'un lloc de recolliment i de record en un moment tan dur. El consistori ja ha començat la tramitació necessària per poder habilitar aquest espai amb vista a poder-lo fer realitat durant l'any vinent. D'altra banda, com ja s'està fent en els últims anys, a motiu de la celebració de la Festa de Tots Sants, s'habilitarà el servei de bus llançadora que connectarà el centre de Tortosa amb el cementiri. Les expedicions estan disponibles la tarda del dia 31, entre les 2 i quart i les 6 de la tarda, i el dia 1 de novembre, durant tot el dia, de les 8 i 10 del matí i fins les 6 de la tarda. Durant aquestes franges, el bus farà un recorregut circular que començarà i acabarà al cementiri. L'objectiu és facilitar el desplaçament de totes les persones que vulguin anar fins al cementiri sense la necessitat que hagin de fer-ho amb els seus vehicles particulars. L'accés al bus llançadora és gratuït. La velocitat de transmissió de la Covid-19 ha baixat una centèsima en les darreres hores i se situa ara en 1,03, mentre que el risc de rebrot ha pujat fins a 48. El Departament de Salut ha declarat 4 hospitalitzats menys a causa de la Covid-19 en les darreres hores, amb un total de 325, i un crític menys a la UCI, on hi ha actualment 90 persones. En paral·lel, s'han notificat 490 nous casos confirmats, per PCR o test d'antígens, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 924.509 persones afectades. En les darreres hores s'ha notificat un mort i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 24.008 persones. L'1,7% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 47,19 a 48,48, mentre que la incidència a 7 dies ho fa de 24,21 a 25,03. Per la seva part, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha avalat la dosi de reforç de la vacuna Janssen, però reconeix dificultats per localitzar alguns usuaris.
Aquelles persones que han rebut la vacuna, sobretot de manera oportunista, poder administrar aquesta segona dosi. Hem de recordar una cosa que no serà senzilla, perquè moltes d'aquestes persones que van rebre aquesta vacuna, la vacuna de Janssen, senzillament perquè era una sola dosi, aquesta és una gran avantatge, això m'ho han sentit dir moltes vegades, per exemple, era gent on sabíem que podia estar de pas, per exemple, els temporers, o que podien tenir dificultats per rebre o per tornar a administrar-se la segona vacuna. Per tant, aquí tindrem aquestes dificultats, però de manera oportunista ho anirem fent.
Pel que fa a la incidència de la nova variant Delta Plus, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit que a Catalunya és anecdòtica i que les vacunes són eficients contra ella.
En aquests moments tenim alguns casos, tenim 10 casos a tot Catalunya, segurament això ara anirà augmentant, perquè això és així. D'aquests, nosaltres diem que encara és anecdòtic. Quan diem que és anecdòtic és que els anem comptant, anem dient si són 9 o 10, i arribarà un moment, com les altres variants, que uns que parlarem que el 2%, el 3%, el 5% és aquest. Quin és l'impacte real que té aquesta variant Delta Plus? No és conegut. El propi informe de Salut Pública anglès parla d'un possible increment de transmissibilitat del 10%, però que ben bé no saben l'impacte real que té. El que sí sembla ser, per estudis més in vitro, que no escapa les vacunes, per tant, que les vacunes segueixen sent efectives contra aquesta variant.
Amb tot, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit que només es demanarà la restricció d'accés amb certificat Covid si la incidència del virus es disparés de manera important.
Això sempre hem explicat que des del govern, nosaltres el que sí plantegem és una possibilitat, això és molt condicional, que en el supòsit, fixi que utilitzo condicional, darrere de condicional, creixés la incidència acumulada, doncs abans de fer una restricció, ja sigui d'aforament, ja sigui d'horari, sol·licitaríem al Tribunal Superior de Justícia que pogués valorar l'entrada amb certificat digital. Però això és molt condicional i que hi hagi un increment important de la incidència.
D'aquesta manera, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat aquesta setmana que veu bé administrar una segona dosi de reforç a les persones que van rebre la vacuna de Janssen, alhora que ha explicat que la variant Delta Plus encara és anecdòtica perquè no escapa a l'efecte de les vacunes.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Una desena de famílies d'Alcanar han rebut aquesta setmana lots de mobiliari bàsic donats per la multinacional catalana Cavi Home. A través de la plataforma Coixinet Montsortirem s'ha pogut abastir les llars que, per falta d'assegurança i recursos, encara no han pogut reposar tots els béns mobles perduts i no poden fer vida normal a casa seva. El paquet de mobles donats inclou llits, taules, cadires i sofàs, entre d'altres. Una de les veïnes que ha rebut aquest lot de mobles és Mica Gordievic, que està vivint al costat de casa seva en una caravana que li han deixat. Del seu habitatge només va poder salvar el lavabo i no sap com resoldre els problemes d'humitat i floridures que té a les parets. La seva filla, amb problemes d'asma, ha de viure amb una amiga fins que ho puguen resoldre. La pròpia Milka Gordievic, veïna afectada pels aiguats d'Alcanar, explicava en primera persona que ho ha perdut tot a la seva casa.
Todo lo puedes agravar, no es una mentira, porque yo no quiero mentir, no quiero nada de nadie, si no lo perdía, pero ahora que perdí todo, me quedé sin nada, no llego, no puedo comprar todo, no puedo, es mucho dinero. Y eso, marido no tengo, mi marido falleció hace 14 años, no tengo ayuda de nadie, trabajo ahí, aquí, pero no es, pago aquí gastos como todos.
La Milka ens descrivia d'aquesta manera quins són els mobles que li han portat en un d'aquests lots que ha donat l'empresa catalana Cavi Home.
Sí, m'han traït una cama, grande, doble, una pequeña, un sofá, un mueble para la tele y qué era más. Una mesa, silla, almohada, bueno, la cama completa, digamos.
Sí, con el colchón.
Sí, con el colchón, con todo. Y qué más, dos muebles. De cabecera.
D'aquesta manera, Milka Gordievic volia agrair la donació que ha rebut d'aquest lot de mobles per a casa seva.
Sí, estoy muy, muy agradecida. Lo he dicho siempre que este señor me ha hecho un favor muy grande, un gesto muy grande, que Dios lo bendiga a toda su familia. Y no sé qué decir más. Si alguien quiere ayudarme con lo que sea...
Aquesta veïna afectada pels aiguants d'Alcanar també es lamentava que la seva filla, que pateix asma crònic, no pot viure a la casa perquè té problemes d'humitats i que ella ha de viure en una caravana.
Tiene una enfermedad de asmática crónica y bueno, tiene varias operaciones, pero con la asma crónica ella no puede entrar en esta casa. De momento está en una casa con una amiga. Hasta que yo no arreglo nada. Yo vivo en esta caravana que me la han prestado hasta que arreglo mi casa, pero es pequeña, no tiene baño, no tiene cocina, no tiene nada. Cada vez yo tengo que salir.
I és que Milka Gordievic, veïna afectada per aquests aiguants d'Alcanar, també apuntava que la casa té problemes d'humitats i floridures i que tampoc sap si podrà assumir el cost per a reparar-ho.
Sigue teniendo problema porque aún está mojada, tengo moho dentro, se tiene que pintar. Es que no lo sé, yo llamé una empresa para que vienen a secármelo, pero no viene nadie. Para saber el precio y todo, porque no sé cuánto vale. Si vale mucho, tampoco puedo, porque aquí yo pago luz, agua, pago todo como en el pueblo.
Per la seva part, la portaveu de la plataforma On sortirem, Rosa Maria Raga, diu que els lots de mobiliari era una de les necessitats a resoldre més prioritàries i agraeix la donació que ha fet l'empresa catalana Cabihome.
Era una de les preocupacions més importants de la plataforma i de l'Ajuntament i de Càritas, que també ha participat, per poder solventar la vivenda, el més bàsic, de persones, que 10 famílies que ho han perdut tot i que no tenien assegurança. Això és el que ha marcat l'acció ràpida. I com saps que hem d'estar molt agraïts a l'empresa Cave Home per haver fet aquesta aportació de llit gran, matalàs, coixins, tauletes de nit, taula de menjador, cadira, sofà, tauleta per la televisió, vull dir, el més imprescindible per poder començar a viure.
La portaveu de la plataforma On sortirem també ha explicat altres accions que estan gestionant per tal d'ajudar els afectats pels aiguats, com per exemple facilitar roba personal a moltes famílies.
Solidaris amb l'entrada anirà a favor de l'entitat i també altres persones que fan donacions o que volen aportar també pues, roba de la llar a través de Càritas, roba de casa, perquè de personal, perquè aquestes persones la majoria tenien guardat lo de l'hivern al sòtan, que això s'ho han portat l'aigua i s'han quedat francament sense res.
Rosa Maria Raga, portaveu de la plataforma On sortirem, també ha explicat que els donatius que s'estan recollint amb un compte corrent obert a tothom els gestionarà Càritas.
Rebem una donació externa, esta donació va a Càritas, que és una entitat que pot donar hasta... que pot fer aquesta donació. O sigui, una mica la plataforma fem d'enllaç entre l'Ajuntament, Càritas i altres institucions. L'altre dia em diuen de la Creu Roja que també estan disposats, que ja van treballar lo seu aquells primers dies, però per ara també ha necessitat d'aliments o ha necessitat d'alguna cosa.
Per la seva part, l'Ajuntament d'Alcanar no donarà l'emergència per acabada fins que tothom pugui viure a casa com ho feien abans dels aiguats i col·labora amb la plataforma On sortirem per a organitzar accions que permetin recaptar fons, com partits de futbol o concerts solidaris que es faran aviat, entre altres activitats.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'entitat ecologista SEO Birdlife s'ha presentat com a acusació particular contra E-Distribución Redes Digitales per la electrocució de 839 ocells a Tarragona i a les Terres de l'Ebre entre els anys 2012 i 2020. La causa està oberta al jutjat d'instrucció número 3 de Tarragona arran de la querella presentada per la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona. En un comunicat, l'entitat ecologista ha afirmat que a les diligències del cas consta que des de l'any 2012 es va instar a la companyia a corregir la xarxa elèctrica per evitar noves morts d'aus. Tot i això, l'empresa no hauria reparat les 308 línies elèctriques amb correccions deficients que havien detectat els agents rurals. L'organització ha denunciat que l'any 2019 i 2020 el 92% dels ocells que van electrocutar-se eren espècies protegides. Entre les comarques on es van registrar més morts d'aus destaquen la comarca del Montsià i també la de l'Alt Camp. La ONG ha decidit d'exercir l'acusació particular per esclarir la responsabilitat dels propietaris de la xarxa elèctrica. En aquest cas, estan denunciats quatre administradors de l'empresa E-Distribución Redes Digitales i un tècnic de manteniment de les línies i torres de la companyia. La 36a edició del Festival Felip Pedrell de Tortosa s'allargarà tot el mes de novembre i inclourà propostes innovadores per apropar la música clàssica als més petits. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha explicat que aquesta 36a edició del Festival Felip Pedrell pren enguany més rellevància coincidint amb la capital de la cultura catalana.
La 36a edició del Festival Felip Pedreny, amb un any que, com sabeu, és un any important per nosaltres, és l'any de la capital de la cultura catalana, que coincideix també amb que tocaria i que toca aquest festival i que, per tant, també li volem donar encara més rellevància de la que tenia també per diferents motius que ara us explicarem. En primer lloc, dir-vos que el festival comença este proper dia 5 de novembre fins al dia 27, per tant, al llarg de tot el mes de novembre tindrem les diferents actuacions i activitats lligades al Festival Felip Pedrell, que se celebrarà, com sempre, a l'auditori que porta el seu nom.
L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, també ha volgut destacar el component local i la participació d'artistes del territori en el Festival Felip Pedrell, que l'obrirà Arturo Galla amb la presentació del seu disc en solitari Bonaire 12.
I que ens oferirà una mirada molt variada i, sobretot, amb un fort component local, que era un dels objectius que també teníem amb aquesta capital de la cultura catalana, posar en valor també tot el que és la nostra gent, els nostres artistes locals. En primer lloc, i així per tal de poder portar a terme aquesta mirada tan local, comencem amb la primera actuació que anirà a càrrec d'Artur Galla, que servirà també per a presentar el seu disc Bonaire 12, el seu disc en solitari, i que ens el presentarà en el marc d'este festival, al mateix Teatre Auditori Felip Pedrell.
A més de la inauguració del festival per part d'Artur Galla, l'Orquestra de Cambra de Tortosa i les sopranos Cecília i Mi interpretaran en dues sessions l'òpera de Felip Pedrell, La matinada, composició lírica estrenada a l'octubre de l'any 1905 al Teatre Principal de Barcelona. També hi destaquen noms com Joan Bages, Roberto Olivan o Mireia Andreu entre els artistes ebrencs que hi participaran al festival. La música clàssica i sobretot la de Mozart també s'oferiran amb propostes innovadores perquè pugui arribar al públic infantil i familiar. La banda de música municipal de Tortosa celebrarà la festivitat de Santa Cecília en el marc del festival amb un concert benèfic a benefici de Creu Roja Tortosa. I Lluís Candevila, de Falset, oferirà un repertori dels seus dos últims treballs on revisa les seves arrels amb l'experiència de compondre a la Catedral del Vi durant 7 mesos enmig de velles botelles de vi. La 36a edició del Festival Felip Pedrell de Tortosa serà la prèvia de la commemoració del centenari de la mort de Felip Pedrell, que va traspassar el 19 d'agost de l'any 1922 i que Tortosa commemorarà l'any que ve quan es compleixen 100 anys de la mort del compositor.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, avui hem començat aquesta jornada amb una temperatura més suau que la d'ahir, encara però amb aquests 14 graus a Gandesa o en posta amb aquests 15 graus. I és que durant aquesta passada nit hem tingut força núvols que han deixat el cel força nuvolat, de fet com ara tenim, i hem d'anar creuant aquests núvols de oest cap a est, per tant avui parlarem del cel mig anuvolat també perquè hi haurà algunes clarianes. Tot i això, el massís del Port, una miqueta més elevat aquí, farà que hi hagi els núvols retinguts i per tant que fins i tot el cel quedi momentàniament tapat i pugui reduir-se la visibilitat. El fet de que avui parlem de força núvols també farà que la temperatura màxima quedi més baixa que la d'ahir, amb prou feina superarà els 19 i 20 graus. Tot i això, avui s'espera poca precipitació, però estem a l'espera de que n'arribi a partir de final del dia d'avui i durant aquesta propera matinada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquesta setmana s'estrena Petit Mamà, un llargmetratge que ha aconseguit el Premi del Públic als festivals de Berlín i Sant Sebastià. També arriba El Sustituto, un jove policia arriba a un poble de costa i ha d'investigar un estrany assassinat. I del director Ridley Scott s'estrena El Último Duelo, una pel·lícula ambientada a l'edat mitjana i protagonitzada per Matt Damon i Adam Driver.
Marion, tengo un secreto. No solo es mío, tuyo también.
A Petit Mamà, la protagonista és la Nelly, una nena que acaba de perdre la seva àvia. Mentre els seus pares buiden la casa de la infància de la mare, la Nelly juga al bosc. Allà hi coneix una altra nena de la seva edat amb qui aconsegueix una estreta amistat. Entre jocs i confidències desvetllaran un secret fascinant i la Nelly descobrirà meravellada l'univers de la seva mare quan era petita.
¿Es la música del futuro?
Sí. Déjame escuchar.
Sí, sustituyo al inspector Boada.
Any 1982. Un jove policia madrileny accepta un destí de platja amb l'esperança de curar la seva filla. Amb aquest argument, El Sustituto ens porta un thriller policial que arrenca quan el jove es veu embolicat a la investigació de l'assassinat de l'inspector precedent. Les pesquises el portaran fins a un hotel de platja que acull una comunitat de vells nazis reclamats per crims contra la humanitat.
No me gustaría perderte.
Entonces mi propio país me juzgó y me humilló.
Ridley Scott torna a dirigir i ho fa amb El Último Duelo, un film protagonitzat per Matt Damon i Adam Driver. Basat en fets reals, Damon i Driver interpreten Jean de Carrouges i Jacques Legris, dos cavallers que es baten en un duel quan la dona de Carrouges, Marguerite, acusa Legris de violació. El resultat del duel decidirà el destí de tots tres.
La pena... por levantar falso testimonio. Es que deberéis ser quemada viva.
No pienso callar.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.